Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
I va arribar Rosalía i va cantar en català.
Que jo sé que no és culpa ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala.
Un català, però, que costa d'entendre, eh? Diu Rosalía que ha nascut per ser milionària i que si li sobressin els diners voldria viatjar per tot el món i que tanquessin per ella el Louvre i el Macba. Voldria celebrar el seu cumpleanys cada dia, contractar un xaval que li obrís els regals de Nadal i tenir un parell de Bentleys. Però què menjaria algú com Rosalía si li sobressin els diners? Doncs resulta que es menjaria un gelat, això sí, a dins un centre comercial tancat expressament per ella, i prendria cava o xampany.
Tanco centre comercial i em menjo jo sol un gelat. Cava, xampany.
I mira que em pensava trobar caviar iranià, llagostes, el cafè més car del món, hamburgueses de guaiú o virutes d'or, de les que es mengen. Però ni rastre de tot això. Potser Rosalía sap bé que unes sardines a la brasa, un bon salmorejo o una truita de la francesa surten barats, però valen tots els diners del món. I clar, no cal ser milionària per pagar tot això.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, què tal, com estem?
Bona tarda, molt bé.
Tu t'has imaginat sent milionari alguna vegada a la vida?
Sí, home, tots
somnis, sovint. Eh?
Sí,
Què menjaries?
Home, no ho sé, si em menjaria un gelat. En tot cas, segur que no em faria tancar un centre comercial. Ja posats
sobretot
a
per menjar un gelat.
Posats a demanar, potser em faria tancar una altra cosa. Digue-li el celler Can Roca mateix.
Ah, exacte, exacte. O contracta no sé. Joan Roca que et cuinés cada
dia. Per exemple,
Sí. Va, explica'm què ha passat al voltant d'una taula aquesta setmana.
Doncs que l'ambaixador israelià a Brasília, Yossi Shelly, es diu així, és el nom d'una persona, això, s'ha posat en un bon embolic i per culpa d'una fotografia.
Sí, és que això de, ja ho diem, de no parar de fer fotos mentre dura un àpat pot tenir males conseqüències.
Que li expliquin a aquest home que abans de la final de la Copa Amèrica, un partit que va jugar a la selecció del Brasil, va compartir un dinar amb el president del país, Jair Bolsonaro. Doncs bé, algú va pensar que seria una bona idea immortalitzar el moment penjant-ne una foto a les xarxes, però es van adonar, per fortuna d'ells, que damunt de la taula hi havia uns plats de llagosta.
Ui, pecat, pecat.
Pecat, superpecat. Els crustacis no són un aliment kosher, ja ho sabeu, els aliments que segueixen les normes d'alimentació del judaïsme. Doncs què van pensar els responsables de xarxes? Fer una foto diferent amb un altre plat?
No.
Van decidir, en un autèntic nyap gràfic, mirar de tapar les llagostes amb una mena de, com de guixarot negre.
Ja ha estat pitjor, em sembla, el remei que la malaltia. Eh?
Evidentment, malgrat l'intent de tapar-les, qualsevol persona que s'hi fixi una mica haurà vist que el plat dels comensals hi havia llagosta. I no només això, sinó que a més es fa evident que l'ambaixador d'Israel ho va intentar amagar. Per tant, el resultat ha estat lamentable.
Sí. La veritat és que costa, de creure que algú arribi a pensar que la solució al problema era tatxar les llagostes i a més de manera tan barroera. Va, què més tenim?
Doncs mira, per si no hem acabat tips de rànquings, classificacions i premis aquesta temporada, n'acaba de sortir una altra.
És que fa mandra.
Una miqueta. Però els responsables de la llista dels 50 millors restaurants del món ara pretenen establir quines són les 50 millors bodegues del món.
Ah, mira, està bé.
I en la seva primera classificació, la guanyadora ha estat la bodega argentina, si ho dic bé, Zuccardi. Valle de Uco. Entre els 50 primers classificats, les 50 primeres classificades, només hi consta una bodega catalana, Torres, de Vilafranca del Penedès, que s'ha situat en el 28è lloc.
Molt bé. I amb què acabem, va?
Amb l'últim repte viral, que té una cosa a veure amb el menjar, més o menys. Has sentit a parlar de l'Ice Cream Challenge?
Això que es diu el repte del gelat, no?
Sí, doncs sí. Es tracta ni més ni menys que de gravar-se entrant en un supermercat, anar a la zona de les neveres dels congelats, obrir la porta, agafar un pot de gelat, destapar-lo, llapar-lo i tornar-lo a deixar.
Quin fàstic.
Fa bastant fàstic. Per sort, la cosa s'ha extès tant que les autoritats no nord-americanes ja estan fent detencions i fins i tot per algun dels infractors ja els envien a la presó.
Fa fàstic i fa riure, eh? Mira, sí, fa riure, sí, això. Va. Tu creus per això que l'Oriol haurà llepat mai abans que nosaltres alguna de les coses que ens porta?
No, home, Oriol, no, sí. Té cara de bon nano, no crec que ho
sí,
faci.
Sí, sí, però no, les aparences enganyen a vegades. Sí. Vinga, va. Veure, Oriol, què tens avui?
Bon dissabte. Tres cosetes al menú fix. Un gastrònom viatjat, un crític amb salsa cafè de París i un periodista escalivat amb anxovetes. I de plat principal us podem oferir una bicissuàs de cuinera, una amanida de ramadera escabetxada o també un plat amb un xef i un psicòleg inspirat en les safates d'un menú de vol. Només inspirat, eh? No us penseu pas que és menjar d'avió.
Per sort, perquè això del menjar d'avió té mala fama, no, em tira massa.
No, però ven un xef i un psicòleg, eh? Diu, jo tinc curiositat per provar això.
Sí, va, jo també. Va. Què fem? Demanarem això, no?
Sí, però que no els llepi.
Fantàstic.
Un restaurant caníbal a Berlín. Come fly with me,
let's fly away. Menjar d'avió, segurament un dels menjars que té més mala fama. Avui ens hem proposat descobrir com es dissenya i com es produeix. Per això hem anat fins al Prat del Llobregat, on té seu Gate Gourmet, l'empresa líder mundial en càtering aeri.
Vamos a empezar por la entrada de mercancías, donde recibimos toda la materia prima que vamos a cocinar a lo largo del día, tanto de producto fresco como almacenable como congelado.
Aitor Rodríguez és el xef executiu per Espanya de Gate Gourmet i ens fa de guia per la planta de Barcelona.
Esta comida que hoy vamos a ver aquí va a volar hoy mismo?
La gran mayoría sí, durante los vuelos de esta noche e incluso alguno de la mañana. Necesitas mucho producto para dar abasto en avión. O sea, si ves el paletizado es inmenso.
¿Qué es el paletizado?
¿Dónde
lo guardáis?
Sí, aquí es donde se almacena todo lo que necesita frío.
Ajá.
Y los equipos de las compañías. Los platos,
wow.
La servilleta, los tenedores, los vasos.
Espera, Aitor, porque estoy en estado de shock. A ver, ¿esto cuántos metros mide? Esta estantería, esto es una estantería gigante.
12, mira, me chivan que son 12 porque no lo sabía.
O sea, a ver, una estantería de 12 metros...
900 palés.
Wow.
Y sí, actualmente por los pasillos ves el toro mecánico que es... Están ahí.
Sí, sí, exacto. Aquí con una escalera no te vale
para
coger un...
No, no, yo no me subiría ni al toro mecánico, vamos. O sea.
Vino, olivas, claro, potes de mayonesa, pero claro, industriales. También veo, por ejemplo, aquí, Aitor, como productos que no son españoles, ¿no? Salsa de soja o salsa de...
Estos tenemos clientes internacionales, la gran mayoría. Muchas veces hacemos cocina de los países de origen de esas aerolíneas. Puede ser asiáticas, puede ser del Medio Oeste, sudamericanas, pero la mayoría de los vuelos de largo radio... suelen ser compañías internacionales.
Pero es importante, ¿tú crees, para una compañía que la cultura gastronómica de ese país esté un poco reflejada en el menú que se sirve a bordo?
Habitualmente es algo que los clientes demandan. Ajá. Al final es algo que al cliente le gusta también. Nosotros servimos cuando el pasajero ha estado de vacaciones ya durante X tiempo y regresa a su casa y muchas veces pues le apetece ya un poco de comida casera, de sus sabores y no ya tanto el producto español o el producto donde haya estado durante esa semana.
¿Cuántos años hace que trabajas para Gate Gourmet?
Yo llevo 13.
¿Y en estos palets ha habido muchos cambios en estos 13 años?
Sí.
Sí.
Sí, ha habido una transformación del negocio bestial. O sea, nosotros hemos vivido todo lo que es los aviones low cost, que fue un cambio muy, muy grande, con lo cual se quitaron muchas comidas de a bordo, se cambió el tipo de negocio, que también es algo que al final ha sido positivo, pero sí, hemos vivido mucha, mucha transformación.
¿Y a nivel de producto?
Que ahora hay pues quinoa, hay granos en todos los sitios, pues nosotros lo tenemos también en los menús, porque al final lo que intentamos es dar productos que a la gente le guste y que estén de moda, y o sea, no es únicamente dar de comer, si podemos dar bien de comer, es lo que intentamos. Ahora, subimos hacia producción.
Hombre, son los primeros trolleys que vemos, ¿eh?
Sí, sí.
Esto ya no suena.
El pan nuestro.
Esto nos recuerda al avión ya.
Sí. Bueno, nos toca lavarnos las manos, desinfectarnos todo.
Ya tenemos las manos lavadas.
Ahora ya nos hemos lavado las manos, nos hemos desinfectado.
Nos hemos desinfectado. Yo no sé si me atrevería a decir que esta es una de las cocinas más seguras del mundo.
Hombre, no sé del mundo, pero segura es. Y trabajamos para que sea al 100% seguro, evitando todo tipo de riesgos y minimizándolos al máximo. Para evitar todo tipo de intoxicaciones a bordo es una prioridad. O sea, no hay excusa. Eso es sí o sí. la gente que está trabajando y emplazando estos productos lo que hace es continuamente con un termómetro láser está midiendo la temperatura. Entonces, al final es un trabajo en línea fría. El único momento en el que tiene temperatura, digamos, positiva, grande, es en el momento del cocinado. Nosotros tenemos que llevarlo a la temperatura de seguridad. Por ejemplo, en un pescado es 65 grados en el centro del producto y rápidamente se tiene que abatir a una temperatura por debajo de 10.
Esto para un chef, ¿no? Encontrar el punto de la carne o el punto del pescado, difícil, ¿no?
Es difícil, pero realmente estamos trabajando mucho y hemos conseguido muchas mejoras cocinando a baja temperatura. Es algo, ajá, que funciona muy bien. Y muchas veces cuando un producto no creemos que va a funcionar, simplemente no lo quitamos de la carta.
¿Hay algún plato que nunca cocinarías para un avión? No sé, ¿un risotto?
Hombre, un risotto podría funcionar.
¿Sí?
Pero tú tienes que imaginarte que nosotros lo haríamos, casi más parecería un arroz caldoso y con el grano aún muy duro para que realmente en la doble cocción que sufre en el horno se termine de cocinar. Y hombre, productos que no vas a usar, pues casquería, seguro que no. O
sea, casquería, ¿no?
Tendrías que poner cosas que son del gusto general porque realmente tú no sabes quién es tu cliente. Vale, ahora os voy a enseñar la cocina. Lo mismo, imaginaros un restaurante hecho un poquito más grande. Entonces tenemos aquí a la izquierda, la primera parte sería la zona de
cocina
de verdulería,
fría, ¿no?
Cocina fría, uh-huh, y donde desinfectamos verduras y lavamos y limpiamos diferentes productos.
¿Y de aquí ya puede ir a la bandeja?
Sí, tío, mira, si pasamos a la zona allí, nosotros lo llamamos esto central de recetas. Ellos tienen la receta, como te estoy enseñando aquí, de los kilos que tiene que producir. Tiene que producir 22 kilos de ragú mediterráneo y aquí lo que le va saliendo es las cantidades. El cocinero ya lo cocina con el producto listo y preparado, pesado, que ya no tiene que andar preocupándose de si tengo la cantidad de tomillo necesaria o tengo el vino tinto o tengo la carne que me hace falta.
En el fondo, todo depende de la cantidad de dinero que una compañía aérea quiera invertir en la comida de su avión. Claro, tú tampoco puedes hacer milagros.
Bueno, hacemos lo que podemos dentro de lo que tenemos. Cualquier cosa que ponemos a bordo es algo que yo me comería y es algo que me gusta. O sea, nunca pondría algo que no me gustase o que yo creyera que no iba a funcionar.
Bueno, ahora imagínate que yo soy la directiva de una...
Me lo puedo imaginar muy fácil, ¿eh?
No, y que tengo todo el dinero del mundo. Bueno, o sea, tú puedes cocinarme lo que quieres, lo más rico. Va, ¿cuál sería, no sé, tu menú ideal para volar de aquí a Pekín? No sé.
Serían productos muy premium, pero sigues teniendo la misma problemática. No es solo únicamente cuestión de dinero. Al final, la temperatura que tienes en el avión y el regenerado. Y yo un producto que me encanta es unas carrilleras de cerdo. Producto que funciona espectacularmente bien. Y además, tú es algo que si la cocción en el horno del avión, por cualquier cosa X que pasa, se alarga, siempre es un producto que funciona muy muy bien, con una cremita de patata muy rica, una parmentier y unas verduras frescas salteadas, y luego un entrante, pues desde un salmón ahumado a caviar, a
caviar,
todo lo que te puedas imaginar. Sí, sí.
¿Hay alguna compañía aérea que ha puesto caviar en su menú?
Antiguamente sí, había, ahora. Quedan poquitas.
Bueno, claro, después también está la diferencia entre la clase turista y la clase preferente.
Tiene casi más que ver con tema de presupuesto que con la calidad. Al final, la calidad, yo la carne, si uso el ragú de ternera, es la misma ternera con la que uso el solomillo. O sea, la calidad está ahí. O sea, yo no pongo un producto malo, pero sí que el primera clase o business class me da para poner solomillo y en la clase económica, pues igual me da para utilizar ese ragú. Y luego, pues tienes más tiempo de servicio.
Claro, y después están, ¿no?, grandes chefs o chefs conocidos que han colaborado con compañías aéreas para un poco diseñar sus menús. ¿Trabajado para vosotros alguna vez?
Nosotros hemos trabajado con ellos varias ocasiones y es algo que creemos que funciona bien. De hecho, ahora nosotros en nuestra empresa hemos creado una Culinary Revolution y estamos contratando chefs de estrella Michelin para que nos ayuden. O sea, nunca, nunca va a ser igual que en el restaurante del chef a bordo del avión. Tú al avión realmente vas a ir de viaje.
Supongo que cuando diseñáis, sobre todo comida de avión, sois conscientes que la percepción del gusto cambia. Esto está estudiado.
Al final nosotros nos preparamos para ello. Hay un juego muy fácil que hago con mis hijos. Es si te tapas la nariz, que es lo que te pasa a bordo, realmente pierdes el olfato. Si no tienes olfato, muy difícilmente vas a percibir lo que es. Entonces yo les vendo los ojos y les doy sabores tontos, canela, chocolate, colacao, y ellos se tapan la nariz y no son capaces de saber qué están comiendo. Entonces si intentamos, pues eso, meter más hierbas, metes más ajo, jengibre, cebolla, o sea, potenciadores de sabor que te ayudan, no únicamente sal, porque poner sal por poner sal tampoco te va a ayudar, pero sí que especias más para que el gusto suba y el pasajero lo perciba. Around the world,
I què diu la ciència sobre com varia la percepció del gust a dalt d'un avió? Li preguntem a Charles Spence, catedràtic de Psicologia Experimental de la Universitat d'Oxford i autor d'un llibre de referència, Gastrofísica, la nueva ciencia de la comida.
Hem d'afegir entre un 20 i un 30% més de sucre i de sal a bord per aconseguir el mateix gust i sabor que obtindríem si fóssim a terra. Això es deu a una suma de diversos factors. En primer lloc, el baix nivell d'humitat de la cabina. En segon lloc, a la reduïda pressió atmosfèrica. I, per últim, una bona part es deu a l'elevat soroll que hi ha a l'interior dels avions, factor al qual hem dedicat més temps a estudiar. Tots aquests elements suprimeixen la capacitat gustativa. Depèn d'on estiguem asseguts i d'en quin avió viatgem, les nostres orelles estaran exposades a 80 o 85 decibels de soroll del motor, i aquest soroll suprimeix la nostra capacitat gustativa. La conclusió més interessant a la qual hem arribat és que el soroll intens suprimeix la nostra capacitat de percebre el dolç i el salat i a la vegada reforça l'umami, aquest misteriós cinquè gust.
Umami, that mysterious fifth taste.
Molta gent demana suc de tomàquet durant el vol. Com s'explica això?
Una quarta part de la població només consumeix suc de tomàquet o Bloody Mary als avions i mai beuran aquestes begudes quan siguin a terra. Vam fer una prova ara fa uns anys i vam arribar a la conclusió que això passa perquè el suc de tomàquet és ric en umami i el Bloody Mary, que conté tomàquet i també salsa Worcestershire, és doblement ric en umami. I aquest és un gust que es potencia quan estem enlairats. Per això una quarta part de la població consumeix aquestes begudes a bord, trien el que saben que té molt bon gust, quan totes les altres begudes no el tenen.
I què passa amb les begudes alcohòliques?
L'aire acostuma a ser molt sec als avions, com si fóssim en un desert. Aquesta sequedat es pot agreujar si consumim alcohol a bord, fins al punt de deshidratar-nos moderadament. Per tant, tenim bones raons per no beure alcohol a dalt d'un avió, però al mateix temps, molts passatgers que pateixen una situació d'estrès als avions, el soroll, el perill potencial al qual estan sotmesos, decideixen beure alcohol de forma conscient per alleugerir aquest estrès. I l'avorriment en els vols molt llargs, la gent sol consumir alcohol perquè li atribueix beneficis psicològics.
Quan va començar a empitjorar la qualitat del menjar de les companyies aèries?
In the early days, the food on airplanes was actually looked absolutely delicious.
Als inicis dels vols comercials, el menjar d'avió era absolutament deliciós. Hi havia carros de carn, llagosta, xampany, perquè a principis dels anys 50 la classe turista encara no s'havia inventat i als inicis el menjar era fantàstic. Hi havia carn rostida que es tallava al moment davant del passatger. Les coses van canviar dràsticament amb l'arribada de la classe turista. Hi havia molta més gent volant al mateix avió i al mateix temps la qualitat del menjar es va reduir considerablement. Es va posar en marxa la distinció entre el passatger de primera o de classe preferent i el passatger de la classe turista. Es poden trobar plats excel·lents i menjar boníssim, però només per a uns quants afortunats. Segurament viatjar avui és molt més segur que no pas abans. I actualment els avions disposen de tot un sistema d'entreteniment al seient que fa que els passatgers es distreguin. I això és molt més efectiu, de fet, que no pas el millor dels menjars.
Com serà menjar dalt d'un avió en el futur?
Hi ha encara molt camí per recórrer per part de les companyies aèries i de les empreses que els preparen el menjar, pel que fa al disseny del menjar que se serveix a bord. És molt estrany que encara servim el mateix tipus de cervesa o les mateixes bossetes de te o la mateixa ginebra a terra que a l'aire. Fa només un parell d'anys que hem començat a veure algunes bossetes de te dissenyades especialment per als avions. Fins i tot British Airways ha dissenyat aquest any, pel seu desè aniversari, una ginebra especial. I per què aniran els trets? No replicar de l'avió el mateix que mengem a terra, sinó modificar lleugerament els productes perquè vagin en concordança amb l'ambient. Això podria realment marcar una diferència. I potser que la gent mengi els avions serà un record remot d'aquí a 20 anys.
Aitor, dicen los expertos que en un futuro, quizá a 10, 20 años vista, la comida de avión no intentará imitar la comida de tierra, sino que será completamente diferente. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es que tienen mucha razón. Es parte de lo que estamos trabajando nosotros en el proyecto que te he comentado, es intentar adelantarnos a este cambio que entendemos y también y evitar muchas veces la comparación.
Exacto, realmente comparar es, cómo
no,
sabe
eso cuando... Eso es, porque realmente no es comparable. Tenemos producto muy bueno, pero nunca va a ser la sensación de estar sentado en un restaurante. Lo único que te saca un poco de la monotonía del avión, realmente, estar sentado 8 o 10 horas.
Y si es bueno, mucho mejor.
En eso estamos trabajando y estoy seguro que es bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a la cocina, a la zona divertida.
Les cuines de Gate Gourmet donen de menjar a més de 700 milions de passatgers l'any. A la planta de Barcelona donen servei a 16 companyies aèries i preparen uns 5.000 serveis diaris. Continuem el recorregut per la planta del Prat amb el seu xef executiu, Aitor Rodríguez.
Venir por aquí. Sí, aquí es una cocina. O sea,
cocina,
no
es... Hay planchas...
Sí, como puedes ver, tenemos desde fogones en los que hacemos producciones pequeñas hasta hornos más industriales en los que llevas haciendo tiradas más grandes.
Sí, pero bueno, veo un wok, un salteado, una plancha...
Sí, o sea, cualquier cosa que te puedas imaginar en una cocina es lo que tenemos aquí. Entonces, una vez que se ha cocinado, que ha llegado a la temperatura de seguridad, lo hemos registrado, se introduce aquí y tiene que abatirse en menos de 4 horas.
Vale, en menos de 4 horas baja la temperatura.
Tiene que bajar sí o sí. Y ya a partir de ahí, o sea, no vuelve a sufrir ningún tipo de cocción hasta que llega el avión.
Bueno, hemos salido de la cocina, Aitor. No sé cómo lo hacéis con las alergias.
Nosotros lo que tenemos son menús especiales que los clientes a través de la aerolínea los pueden solicitar. Nosotros no tenemos zonas libres de alérgenos. Lo que sí tenemos es una declaración de alérgenos en toda la comida que va a bordo. Nosotros entregamos a la tripulación con cada vuelo un informe en el que viene si tuviese cualquier tipo de alérgeno. Incluso una comida vegetariana o vegana, las hacemos igual. Y esta ya es la zona de carga de comida. Ya los carros con las comidas montadas, ahí es donde se carga la comida y ese mueble o ese armario directamente entra en los hornos del avión. Y en los carros irían las comidas frías.
Ahora estaba pensando que tú debes ser la única persona igual que vuela algún día, ¿no? Coge un vuelo y se encuentra su propia comida diseñada por él en el avión.
Sí, somos unos cuantos ya los que nos toca y realmente somos muy críticos. Me como mi comida muchas veces y la verdad que suele estar bastante bien.
¿Cómo ves este negocio, no sé, de aquí 30 años? ¿Lo ves igual?
No, pero ahora hay una tendencia un poco que estamos volviendo a mejorar el producto, a diferenciarnos las aerolíneas muchos en la comida que sirven, pero de aquí a 30 años es que no sé ni cómo vamos a viajar.
O viajaremos menos también en avión, también por el tema de la contaminación igual.
Puede ser, si es por eso, si es que realmente no sabes, no ya la comida, sino cómo vamos a viajar en un futuro cercano.
Muchas gracias, Aitor, y nada, cuando me encuentre un buen guiso de carne en un vuelo, pensaré en ti.
Muchas gracias, ha sido un auténtico placer. Y espero que os haya gustado mucho.
Gracias.
A Catalunya Ràdio, un restaurant caníbal a Berlín obre els dissabtes de 3 a 4 de la tarda amb Paula Molés. Els altres dies, tancat per descans del personal.
Salvador García Arbós, molt bona tarda.
Molt i molt, però molt bona tarda.
Molt bé. Escolta, tu ets dels que et demana suc de tomàquet a dalt l'avió. Mira que hi ha gent que ho fa, eh?
Fa tant de temps que no faig vols transatlàntics dels que et regalen menjar o beure que ja ni me'n recordo de si ho demano o no.
Un cop al mes rebem i parem la taula, però allò ben parada, eh? El restaurant caníbal pel gran Salvador García Arbós. Avui, però, el saludem des de Girona, des de la delegació de Girona, perquè el Salvador és fill de la ciutat de Girona, gràcies al Lites. I ara que parlàvem d'això, de menjar d'avió, eh? Gent que, bueno, que volarà aquest estiu. Clar, no puc deixar de preguntar-te, Salvador, quina opinió et mereix, si és que recordes, eh? Que ara em deies que no, gairebé no recordes el menjar d'avió. Quina opinió et mereix això de menjar a dalt l'avió?
El record que tinc és un sàndwich amb gust de maionesa i tonyina. Mira, com que passa xuclant perquè no té ni crosta ni res, el menges per entretenir l'estómac. Beus cafè per posar-te alguna cosa calenta dins. No he viatjat mai en primera classe. I sé que és un lloc dels avions on diuen que s'hi menja correctament, ja que les companyies aèries diu que hi porten doncs gran xef i aquestes coses. Ho he llegit i he vist que tenen xampanys bons. Això sí que ho he fet. Fa poc he viatjat amb una companyia belga i em van donar una aigua extraordinària. Els sucs, pel que deies abans, en general, com el cafè, fan, ho diré en llenguatge màquina, de facar. I això és un problema greu en Playboy, i sobretot si t'enganxen turbulències allà dins.
Vinga, deixem-ho aquí, però estarem d'acord que menjar diverteix a dalt d'un avió. Això sí, mira, passes l'avorriment. Escolta, vam dir que com avui era l'última secció de la temporada, faríem això, eh? Una oda als viatges i a menjar allà on siguem, clar que sí. Salvador, recordo que em vas prometre fins i tot que faries allò alguna cita de literatura de viatges. No sé si hi ha algun títol que per tu sigui allò indispensable.
Cita no te'n faré cap, però jo crec que hi ha dos llibres que em semblen meravellosos. Un es diu Un any a Provença, un altre i encara a Provença, i després Les lliçons de la bona vida. Tots són d'en Peter Mayle. No sé si us recordeu, que és un senyor irònic, hedonista, autor britànic, que va traspassar l'any 2018.
Va morir.
Bueno, sí, va morir. Bueno, ho deia, que ja que he fet servir de fa cap, doncs he fet servir traspassar. T'explica molts aspectes dels tòpics de França, però ho fa d'una manera molt divertida, dels sants, de les tradicions i aquestes coses, i ho fa amb una gràcia que només tenen els britànics.
És a dir, és un britànic, ens hem d'imaginar, que viatja a França i llavors ens parla dels francesos, és això?
Bàsicament parla dels anglesos i diu lo malament que ho fan i lo bé que ho fan els francesos.
I jo sé que tu ets un gran tintinòleg. No sé si el personatge de Tintín, d'Hergé, també era un gran viatger.
És el viatger. És el viatger per excel·lència. I podem fer la diferència amb ell, i la podria fer, no vull fer enfadar ningú, però podríem agafar Tintín i Astèrix i parlar de la diferència entre un viatger i un turista. Tintín, viatger, Astèrix, el turista més d'Espardenya.
És a dir, Tintín entenc que allò que s'adapta allà on va, no?
Sí, Tintín sempre es mimetitza i sempre sembla nadiu on es produeix l'aventura, sigui a Bèlgica, l'Amazònia, Suïssa, el Nepal, l'URSS als Estats Units. Fixa't en una cosa. En el cas del Tintín al Tibet, tu veus els Dipon, que van vestits de groc i semblen mandarins i tothom se'n riu. En canvi, Tintín, doncs, va vestit tot doncs, com un xinès del poble, menja com un xinès del poble, veu com un xinès del poble i es fa amic i tens la sensació de que parlen el mateix llenguatge. Fa bo aquell refrany castellà que s'hauria de reivindicar sempre, donde fueres, haz lo que vieres, no?
I tant, sí, sí.
I diria que Astèrix doncs, és totalment la cosa contrària, no? Tot lo francès és bo, a un viatge sempre es comporta amb aquests, saps, aquests primer mundistes que ho diem tant, que poden ser francesos, i sobretot que els veiem des del món anglosaxó, però ho fan ells, doncs que van i mengen carn, patates rosses, ketchup, maionesa i Coca-Cola i sempre busquen el xuletón perquè dius, ai, qualsevol cosa que puguem menjar i sempre beuen Coca-Cola perquè tenen poc a l'aigua els contamini. De broma en broma, Astèrix sempre desitjava fer com a França, beure com a França, menjar com a França i amb el disjoc senglar, sempre menjar el senglar.
Sí.
Recordo una mica aquells que quan són a Itàlia només pensen en menjar pan, tomata, paella o huevos con chorizo. Dius, no es tracta d'això, s'ha de menjar. On vas? Has de fer el que toca.
I ara que em parlaves d'això d'Astèrix, és que estic recordant gent amb qui he viatjat, i em sembla que el proper dia, quan vulgui allò ser educada, si viatjo amb algú, ja ens entenem, doncs li parlaré d'Astèrix, a veure si així se sent al·ludit. Shyness is nice and shyness can stop you. Per tant, Salvador, entenc que tu ets més de Tintín, dels que defensa que allà on viatgis has de tastar tot allò que mengen els autòctons, no?, com a part indispensable, clar que sí, d'una immersió viatgera.
Ho tinc claríssim. Penso que cal menjar i veure Alacant, Retzina i Mastica, Grècia, té verd i coses dolces al Marroc i tot el que t'ofereixin, o alemany a Alemanya, i fins i tot deixar-te aconsellar pels locals. No en el lloc turístic que et dona les guies al Lonely Planet i aquestes coses. No, digui, escolta, vostè on t'iria a menjar? Diu, en aquell restaurant de menús. Doncs vas a menjar allà.
Sí, a vegades sortim de casa amb la llista feta, que ja està molt bé, però podem trencar la llista a vegades i preguntar. No sé quin és, o els llocs, no cal que sigui un, els llocs on millor has menjat fora de casa.
Els llocs on he menjat millor fora de casa, Diria que ha sigut quan he voltat per Espanya i per Itàlia.
I els pitjors?
També diria que són per Espanya i per Itàlia.
A veure, però què és això? És una broma? Estàs...
No, no és cap broma. Fixa't, sempre allà menges... O sigui, has sentit tant, et moguis on et moguis de la península Ibèrica o de les dues penínsules, aquestes mediterrànies, per dir-ho així, que sempre es menja tan bé que entres al primer lloc sense preguntar i t'emportes alguna vegada alguna plantofada molt i molt grossa. Pensa en algun lloc turístic de Madrid. Fa molts anys anaves a menjar un bocata calamares i és sensacional, i és un bocata calamares per turistes.
Sí, és que es pateix, sent turista, perquè tens aquella cosa, evidentment, de no saber, d'anar perdut. Salvador García Arbós, quina llàstima que no estem a prop i no et puc abraçar, aquella abraçada de final de temporada, per donar-te les gràcies per tot. Evidentment ha estat un plaer, que passis molt bon estiu, no sé si viatjaràs o no.
Ja ho veurem. Segurament que sí, sempre s'ha de fer algun viatget o algun viatjàs.
Exacte. Ens escoltem la setmana vinent, ens escoltem només, des de Narbona, des de Le Grand Buffet, i això sí, ens retrobem al setembre, després d'aquestes vacances, i ens les explicaràs.
Sí, senyora, molt bon estiu a tothom.
Gràcies, adeu, Salvador.
Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. De moment no sortim a TripAdvisor. I potser millor. La Magdalena de Proust.
Jo sóc un sibarita de la vida i m'agrada molt menjar.
David Verdaguer, actor. Recorda un plat que es menja amb les mans.
Però, si m'haig de quedar amb una cosa, us diré els peus de porc. Els he cuinat una vegada a la meva vida, i ja he comprat bullits al mercat, tot s'ha de dir, però els peus de porc, el meu avi era un fanàtic dels peus de porc, jo de petit no ho entenia, fins que els vaig provar, i ara sóc un friqui dels peus de porc, em flipen els peus de porc. Si ho penses molt, penseu molt en peus de porc, i ara penseu que us els mengeu, és fastigós, però són tan bons, i estan tan ben, si estan ben fets, o amb la brasa, o així amb salseta, una mica de picant, amb gambes, peus de porc amb gambes, una meravella, peus de porc.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
Toni Massanés, benvingut. Segui aquí a la taula.
Moltes gràcies.
Escolta, mitjans de juliol, penúltim programa de la temporada ja, encara que t'escoltarem durant tot l'estiu, ja t'aviso. Va, digue'm què podem menjar del mar, per exemple.
Del mar és època de calamars d'aquí, que admeten la planxa, la romana, el farciment, També gamba roja, estem molt luxosos per celebrar l'estiu, només a la planxa o posada a la cassola just per acabar un arròs, un suquet. Si diumenge podem pensar en si és diumenge podem pensar en algun escamarlà fresc, per exemple, potser si són petits saltats amb ceba sofregida o oberts i gratinats amb allioli. Si a la parada trobem lluç, que ara va molt bé de preu, el podem fer passat per la paella com si fos a la planxa, o arrebossat i fregit, o al forn amb patatones, o fins i tot al microones amb quatre verduretes, que estem, si estem molt, molt healthys. Penseu que és el moment millor del peix blau.
Hombre,
també, això és important.
Sardines, seitons, barats, barat que és molt barat. L'altre dia el vaig fer amb escabeig.
És que queda molt
mira,
bé.
Mira, boníssim.
Queda molt bé. La tonyina, un dia de festa, Anem de menjar ben poca, bona i de la nostra costa. No oblidem les maires i altres peixos i fruits de mar, que potser són menys coneguts, però que són econòmics.
I a l'hort arriba allò, suposo, l'època més lluïda,
Efectivament.
Esplendor total.
Tomàquets que comencen a fer-se dir sí senyor, pebrots, albergínies, carabassons, cogombres per fer amb iogurt, all, menta i oli verge extra, i una punta de sal, cebes dolces, plat de moro, pastanagues, enciam, remolatge, raves, menta...
I què diu en Bernat?
El que ens explica és que ara al juliol tenim la síndria de proximitat, els fruits vermells del Maresme, cap a final de juliol, ben aviat, i principis d'agost, el meló que toca, diguéssim, tant les prunes com els préssecs allargaran la temporada fins a l'octubre, ja que es van produint escalonadament diferents varietats, això els pagesos ho saben, i per últim destacar que la patata la podem trobar ara acabada de collir, i és quan és més tendra, fresca, fresca i deliciosa.
Molt bé. Toni, per cert, tu has estat a Le Grand Buffet, a Narbona.
No he estat a Narbona, però no he estat a Le Grand Buffet.
Mira que bé. Doncs llavors em sembla que ens acompanyaràs perquè la setmana vinent fem l'últim programa de la temporada, encara que a l'estiu també ens podeu escoltar, i em sembla que ens acompanyaràs, oi?
I tant que
vinga,
sí.
Vinga, gràcies. A census taker once tried to test me. I ate his liver
with some fava beans and a nice Chianti. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, dissabtes de 3 a 4 de la tarda.
Mas Montseny, Oli Erm i 10 Dedos patrocinen aquest espai.
I última secció del nostre senyor Oli Xavier Ruzafa, benvingut, com estem?
Hola.
Petit productor i propietari de la botiga Oro Líquido a Barcelona. El mes passat recordo que parlàvem de la recollida de les olives i ens havíem deixat allò, l'últim punt, per l'elaboració d'un bon oli d'oliva verge extra, que és la molta i l'extracció.
Doncs sí, si has fet tots els passos bé, el molí és on te la jugues, que ara ho creu. Llavors has d'estar amb molta cura de totes les operacions que has de fer, diguéssim.
Moltes vegades, a mi em sona, Xavier, havia llegit a les ampolles d'oli allò, extracció en fred. Entenc que si ho posen, és a dir, si ho escriuen, és que és cabdal, eh?
Sí. És que són dos mètodes. Un és extracció, l'altre és premsat en si. Diguéssim que el 99% de les vegades no pots tenir premsada tradicional, no pots tenir una molt alta qualitat. Un dels punts claus és la neteja, i el procés de premsar les olives en si ja és un procés que és difícil de netejar, hi ha coses en allà que s'estan oxidant, que s'estan fent malbé, i l'oli passa per allà, no? Llavors, és sobretot neteja. Quan tu t'apropes a un molí, ha de fer, si no està treballant, ha de fer olor a net, i si està treballant, ha de fer aquella olor com quan vam tastar els olis.
Sí, ho vam faltar, sí.
Doncs a herba, a fresc,
a tomàquet, a herbes...
Exacte, tot això.
Jo mai he fet oli, Xavier. Bé, tu sí, és a dir, que estàs aquí per il·lustrar-nos, i segur que molts dels nostres oients, alguns sí, però segur que la majoria tampoc han fet oli, així que va, per gent profana, explica'ns com s'obtindria l'oli amb aquest mètode que hem dit primer, que és el de la premsada.
Doncs mira, agafes les olives, les aixafes per aconseguir una pasta, això és, amb els dos processos és igual, llavors les fiques a sobre d'esportins, que tradicionalment eren fets d'espart, però ara els fan de fibres sintètiques. Llavors les fiquen els esportins amb una premsa, un cop els tens plens la capacitat de la premsa, fas sortir la premsa, o sigui, baixar la premsa, surt a l'oli, i el procés pues és molt, molt lent, triga entre 2 a 4 hores per fer un oli. I llavors els problemes principals, doncs, són l'oxidació de la pasta durant la molta, l'oxidació de la pasta mentre la vas estenent als esportins, i després que la premsada, diguéssim, fas passar l'oli i part de la pasta a través de les fibres, que sempre queden brutes, i és difícil de netejar.
Clar, em queda clar, ja ho havíem dit abans, que aquest no seria, diguéssim, el mètode òptim, així que va, anem pel següent, que és el de l'extracció. Va, explica'm això. Extracció en fred.
Sí, doncs l'extracció tot és molt més ràpid i controlat, i molt més higiènic. Primer, multures les olives, vol dir que fas una pasta triturant-les. Després, aquesta pasta pues, ràpidament passa a la batedora, que és un recipient inoxidable on hi ha unes pales que amassen aquesta pasta per formar l'oli. Tot seguit, aquesta pasta se'n va cap a una mena de centrifugadora, que es diu decanter, i se separa la pasta i l'aigua i s'extreu l'oli. En aquest moment, l'oli que surt ja el pots tastar, i és el típic oli del raig.
Home, el famós oli del raig, boníssim.
I tant. L'important és que tot aquest procés pot durar menys d'una hora, amb el que l'oxidació és mínima i la qualitat és màxima. Ara per ara és el millor que tenim. I llavors, el darrer pas que hem de fer dintre del molí, doncs és filtrar l'oli, perquè d'aquesta manera la qualitat verge extra dura molt més en el temps. Un cop filtrat, doncs, s'ha de guardar en un lloc fosc, sense oxigen i a la temperatura controlada fins que comences a vendre.
Que una mica ja ho hem dit, durant tot l'any.
Sí,
aquesta cura que hem de tenir amb el bon oli d'oliva verge extra. De fet, podeu recuperar les versions escrites de tot això que hem anat fent a catradio.cat/caníbal. I moltíssimes gràcies, Xavier. Hem après bastantes coses.
Bueno, això espero.
Sí, tant. Ha estat un plaer i molt bon estiu.
Igualment.
El Molí d'Oli Mas Montseny presenta el nou Mas Montseny Premium, un oli reconegut amb el Premi a la millor arbequina del món 2019. És fruit de la feina feta al camp al Morell, al Tarragonès, i d'un procés d'elaboració de la màxima qualitat. No t'ho pots perdre. Tasta l'oli Mas Montseny Premium. Compra'l a la botiga en línia www.masmontseny.com.
Nyap o top?
I penúltim nyap o top de la temporada, aquella secció trencapistes, podríem dir, en què decidim si un producte és una genialitat o bé és un desastre. Gerard Jubany, que torna a seure a la taula del restaurant Caníbal. Clar, i no ve sol, perquè sempre porta alguna coseta que haurem de tastar. Però primer, presenta'm la víctima d'avui, va.
A veure, avui tenim un client que repeteix experiència, per tant, li hem d'agrair la confiança, perquè no sempre és fàcil passar per aquesta secció, Vull
cert,
dir,
sí.
hi ha gent que té més sort que d'altres, i menys per una persona que té molt clar quan una cosa de menjar, sobretot, li agrada o no li agrada. És, i el coneixes, en Roger Estrada.
I tant. Roger Estrada, bona tarda, ben tornat.
Bona tarda.
Recordes la teva última experiència, allò, has tingut malsons?
Ara l'enyoro. Enyoro aquell biocheddar que em va oferir.
I tant.
Ara me'l menjaria...
Era un formatge vegà. Sí. I vam agafar molt de mania. Bé, almenys jo, els formatges vegans, vaja, amb tots els respectes, I dius que te'l menjaries, ara?
Sí.
Per què? Que tens gana? Estàs afamat?
Fa una setmana que estic a dieta.
Què dius?
Veus, ja feia cara de gana, pobra.
Però què fa un periodista gastronòmic a dieta? A veure, això, bueno, no, això no quadra.
Precisament pels meus anys de periodisme gastronòmic, aquest any he anat a provar-me els pantalons d'estiu de l'any passat i no hi he entrat. Llavors m'he dit... dieta.
Quant temps portes de dieta?
Una setmana.
Una setmana, eh? Estàs patint, doncs.
Ara menjo de tàper, amanides i cosetes.
Veus?
Molt sanes. Rere cervesa, rere pernil, o sigui, si teniu un tros de cheddar de queix,
sisplau.
No.
I què és el que més enyores amb tot aquest temps que has estat de règim?
Enyoro la vida. La vida.
La veritat que m'està fent pena el Roger, eh? Bé, ara parlarem d'una cosa que no sé si et farà venir més gana, eh? T'hem de dir que l'últim programa del restaurant Caníbal, o sigui, la setmana vinent, el farem des del Le Grand Buffet a Narbona. Però clar, alguna recomanació, perquè recordem, el Roger Estrada hi va estar, sí, a Le Grand Buffet, i hi va escriure. Com ho hem de fer, això, per no morir en l'intent?
Prendre's un molta calma, no fer cas al vostre dimoni interior, fer cas a la vostra, al vostre raciocini, sinó acompanyats, en el meu cas va ser de la meva dona, i em deia, Roger, sisplau, a poc a poc. I em vaig passar tota la nit anant i venint del lavabo.
Sí.
Fins aquí puc llegir.
Ai. Vinga, va, doncs de moment estem aquí, no estem al Gran Buffet encara. Gerard, què ens portes avui, va?
Doncs avui li porto una cosa ben diferent a aquell bioformatge,
bio-cheddar
vegà que li van fer provar la primera vegada que el Roger va venir aquí. No sé com vas de son, a part de la dieta, de son, dorms bé?
Dormo bastant bé, sí, clar. Això de no menjar fort a la nit em fa anar tranquil.
Estàs relaxat. Sí. Doncs mira, en tot cas t'he portat una cosa que potser et farà que estiguis despert més estona, perquè és una Coca-Cola Plus Coffee, o sigui, Coca-Cola, de la marca Coca-Cola que tots coneixem, però de cafè. Us donaré 3 arguments a favor d'aquest producte, 3 arguments en contra, i al final n'haureu de fer el tast per decidir si estem davant d'un producte que és top o d'un producte que és un nyap.
Vinga, va, doncs comencem pels 3 arguments a favor.
El primer argument a favor, producte natural. Em refereixo a l'intent de vendre't això com un producte natural. Evidentment no ho és, però són entranyables els trucs que han pensat els de màrqueting per veure si algú es pensa que prendre's això és com beure's un suc de poma, no? Per començar, han dibuixat en la llauna, si us hi fixeu, 3 grans de cafè.
Ai, sí, mira, que monos.
No? I per si a algú no li queda clar de què és aquest dibuix, a sota posa granos de cafè, val? Per especificar-ho. També hi posa bebida refrescante de extractos naturales. Hi ha una altra indicació que diu sin azúcar, no hi ha sucre, però sí que hi ha diversos edulcorants, com llegirem després. Però ens prendrem la broma de fer passar tot això com a producte natural, com un producte, com un punt a favor, no?
Sí,
diguéssim,
vinga.
Aquest intent de que la Coca-Cola és sana. El segon argument a favor, a veure, aquí, més seriosament, és Coca-Cola, d'acord, estem farts de queixar-nos de la quantitat de sucre que porta, que si el gas, que si els ingredients, la cafeïna, que si no sé què, però la Coca-Cola al final ens agrada a quasi tots, no? I al final saps que això no serà dolent, de gust. Potser serà refotudament dolç, però no serà un un mal experiment com altres productes de cafè que hem tastat en aquesta secció, a més no fa gaire. Eh? Sí. I el tercer argument a favor, el preu, és una cosa barateta. La llauna oscil·la entre els 60 i els 70 cèntims. Per tastar-la no hi perd res. Si tu prens com a beguda energètica, et surt més econòmica que d'altres marques bastant de moda, que són de colors i sabors molt estranys.
Sí, sí. Va, escoltem ara els arguments en contra.
El primer argument en contra, doncs que no hi ha cafè.
Com que no hi ha cafè?
O gairebé no hi ha cafè. I per ser un producte que es ven com a Coca-Cola plus coffee, si mirem la llista d'ingredients hi trobem únicament un 0,1% d'extracte de cafè. No un 1%, un 0,1%. Per tant, la Coca-Cola de cafè podem dir que gairebé no porta cafè, o pràcticament no porta cafè. El segon argument en contra serien els ingredients en si. La llista d'ingredients d'aquest refresc és com un malson per qualsevol defensor d'una dieta sana. La llegeixo, hi ha aigua carbonatada, colorant E150, després hi ha el 0,1% d'extracte de cafè, acidulant àcid fosfòric, conservadors... Doncs alerta el que ve ara, eh? Els conservadors que porta són el sorbat potàssic i benzoat sòdic, després hi ha edulcorants, que són l'aspartam i acelsulfam K.
Però això no és l'alineació d'algun equip
bielorrus, no?
Sí,
no
sé.
I finalment ja el tercer argument en contra seria la fenilalanina. A la llauna hi veiem escrit discretament a sota dels ingredients fuente de fenilalanina. Què coi és la fenilalanina?
Sí,
no?
No sé.
Escrit així sembla que hagi de ser molt bo perquè diu, oh, fuente de d'allòs, no?
Sí.
Però no, és un advertiment. Per si sola, la fenilalanina no és dolenta, però per determinades persones està molt contraindicada. Un senyal d'advertiment, diguéssim, saps? Allò, un trianglet amb un signe d'exclamació al costat no estaria malament, perquè de manera que t'ho diuen fuente de, doncs no és una propietat, sinó un advertiment. Doncs aquests serien els arguments a favor, els tres arguments en contra, queda la prova definitiva, que és la del tast.
Sí.
Costa, no? Costa allà, no, el micròfon.
Xispa.
Gas n'hi ha, de l'aigua carbonatada.
Els convidats primer, sempre.
A veure si notes aquest 0,1% d'extracte de cafè.
Clar, aquí... gust, o sigui, el retrogust o el regust de cafè hi és.
Existeix, eh?
La base de Coca-Cola hi és.
Una mica de cafè.
Sí, no? Té una mica.
Sí, una miqueta.
Jo estaria més entre el 0,04. Dic,
sí,
per el que noto, és més 0,04.
Després va venint, eh? Aquest extracte de cafè o el que sigui.
És gaire dolç?
Sí.
Sí, és dolç aquell com una... dolç Coca-Cola,
sí,
diguéssim.
Sí. Jo crec que sí. Sense Juan Valdés, recordeu? Juan Valdés, el del cafè?
Sí, segur.
0,03.
Doncs a veure, Roger, si haguessis de col·locar aquesta Coca-Cola plus coffee en un punt a la línia que va des del producte nyap fins al producte top, on ho situaries?
Home, jo ja, les Coca-Coles ja de per si jo ja les col·loco més cap a la vessant del nyap. Però amb el cafè, prenc cafè, però clar, això no és cafè.
No.
Clar, llavors, fent aquesta reflexió, hauria d'estar per sota del nyap, que és normalment una Coca-Cola.
Que són perquè, dues valoracions negatives.
Negatives,
diguéssim.
O sigui, nyap minus coffee.
Perfecte. Molt bé, Paula, el teu torn.
Jo,
on
el meu torn és això, eh? Si vull una Coca-Cola, demano una Coca-Cola, i si vull un cafè, doncs vaig a prendre un nyap, total.
Eh?
Sí, sí,
per tant,
sí.
Ho tenim claríssim avui.
Claríssim, claríssim.
Doncs hem arribat a una conclusió.
Dubte.
La Coca-Cola plus coffee, que sin azúcar, molt natural, que tenim avui aquí davant, és un producte...
Nyap!
És un nyap com una catedral. Roger Estrada, em sap greu, de moment no estàs molt lluït sempre que vens aquí al restaurant Caníbal.
No sé si hi ha algun convidat que hagi sumat dos nyaps,
no
al llarg de la temporada.
No ho sé, pobre. És que ja més estan de règim, és que tot és un desastre, de veritat.
Però al setembre portarem més bones notícies.
Gràcies per haver vingut i agafem tots els teus consells de Le Grand Buffet, que és la contenció, recordem, la contenció. Va, i aquí, per cert, també vindrà, eh? Le Grand Buffet és el Philip Regol, perquè participarà aquí, al Nyap o Top, això... bé, m'agradarà veure-ho i també farà la seva crítica. Haurem d'esperar, per això, la setmana vinent. Ara ens toca un altre restaurant. Quan vostè vulgui, Filip.
Restaurant a Poniente, del xef Ángel León. El Puerto de Santa María, Cádiz.
Aquest cuiner és, de fet, molt més que un cuiner. És un visionari de la cuina. Un dels pocs que ha aconseguit aportar alguna cosa realment nova a nivell conceptual després del tancament del Bulli. Però aquesta vegada ho ha fet a partir d'un nou plantejament, una nova mirada sobre la cuina marinera i la seva relació amb el mar. poc a poc les peces d'aquest trencaclosca s'han anat col·locant al lloc, tot i que crec que encara falta molta feina per veure, fins a formar una nova cosmogonia gastrosostenible on tot té la seva coherència, des de la promoció dels peixos de rebuig o fins i tot devaluats, a través, per exemple, d'embotits marins, fins a la bogeria d'invertir en un molí amb la idea de convertir-lo en un centre de regeneració d'una zona deprimida i recuperar llagunes i salines, i aquest últim projecte, que encara han de veure la llum, sobre cultius marins sostenibles. Tot encaixa. L'Àngel León va anunciar la seva línia Deessa del Mar per comercialitzar els seus propis productes a través de l'empresa andalusa de conserva Pesasur, cosa que em sembla una idea fantàstica. I sobretot, la futura comercialització dels seus embotits marins, que podia ser el gran projecte de Poniente. Fuet, botifarra catalana, xoriço, mortadela o paté en crut són només alguns exemples d'aquesta xarcuteria elaborada a base de carn de llobarro o de llisa. Tot una línia d'embotits marins divertits, deliciosos i saludables que estan a punt de ser produït, de sortir del seu expositor d'alta cuina i de comercialitzar-se a través de diversos circuits populars de distribució. L'Àngel León no va arribar a cap acord amb les grans empreses de productes porcins. Les propostes que li van fer devaluaven absolutament la qualitat del producte. No va mirar d'arribar a cap punt d'entesa, cosa que demostra la seva ètica, i ja són unes quantes. Com per exemple, quan va participar com a jurat de Top Chef i li van caure ofertes de publicitat que no quadraven amb la seva filosofia. Eren moments de necessitat, ja que començava a posar-se en marxa el projecte del molí, però no va claudicar. En aquest aspecte, a Poniente sempre serà molt més que un restaurant per simple gaudí hedonista, que ho és, i molt. És més aviat un aparador de noves idees per ajudar a canviar una mica el món de la gastronomia.
Gràcies, Regol. Totes les seves crítiques ja ho sabeu en versió escrita. Recordeu que radio.cat/caníbal.
I la propina avui a qui li toca?
Au, i l'esturgó.
Doncs va.
Ja ha arribat l'estiu i amb ell dues frases que van associades a menjar fora de casa aquesta època. Primera, ui, que farts que van aquests. És la sentència que fan molts clients quan han d'esperar més del compte en un restaurant, normalment de costa, i consideren que el restaurant ja no li cal cuidar el comensal i que van farts. L'altra frase salta quan el cambrer, saturat per la llau de turistes clients que, tot i estar de vacances, tenen molta pressa, no dona l'abast. La frase és, aquest nano deu ser d'aquests que només agafen a l'estiu. Doncs sí, i abans de fotre-li un escàndol i cantar-li les 40 perquè fa 20 minuts que li heu demanat una aigua, penseu que potser fa 5 dies que treballa 14 hores parant 10 minuts per dinar per 1.000 eurets de res, amb una pressió brutal per complir l'horari i les exigències d'una feina que potser encara no té per mà, sense cobrar ni una hora extra i amb un amo que a la primera queixa li contestarà que darrere d'ell hi ha una cua de 50 persones disposades a fer la seva feina. Potser creieu que els joves han de passar per una etapa en la que per agafar experiència han de treballar com esclaus i cobrar una misèria. Per allò de tots hi hem passat, potser pel fet d'haver-hi passat, més ganes d'evitar-ho hauríeu de tenir. Però vaja, penseu això abans d'esbroncar un cambrer. I en tot cas, esbronqueu l'amo.
Tanquem el restaurant Caníbal la setmana vinent, últim programa de la temporada. Obrim a la mateixa hora, això sí, les 3 de la tarda. Canviarem alguns plats i a la cuina serem els mateixos. Enric Vidal, Susana Ortega, Gemma Safontria, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Orson Welles va escriure que viatjar en avió només desperta dues classes d'emocions, l'avorriment i el terror. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where is rarefied. We'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. So come fly with me, let's fly. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay.